Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 36 minuts, els dèiem a l'inici de programa, quan havíem de posar algun titular sobre el ple municipal del mes de gener, que hi ha la vida real i la vida municipal. O, si volen, poden posar la vida política, la vida institucional, la vida municipal. Totes dues, la real i la municipal, són veritables i certes, però molt sovint van en paral·lel. I no sempre coincideixen. Però ahir van tornar a coincidir en el ple, propiciant un petit moment per la història. Cap a 6:45 de la tarda anàvem pel dictamen número 8 de l'ordre del dia. Un nombrós grup de mares i pares de les llars d'infants municipals arribà al saló de plens acompanyats pels seus fills i filles. La intenció era intervenir durant l'apartat de pregs i preguntes, però tenint en compte la situació i el que quedava encara de ple fins a les intervencions del públic, l'alcaldessa preguntà als regidors, prèvia consulta al secretari, si es podia interrompre la sessió per atendre la pregunta del col·lectiu de pares. I així fou. I la pregunta era simple. Si s'arriba a fer la vaga a les llars d'infants municipals i tenint en compte els serveis mínims que s'establirien, com podria garantir l'Ajuntament la seguretat dels 94 nens i nenes que en són usuaris? I de nou, a partir d'aquesta pregunta, s'obria el meló del problema, del conflicte, del marrón, si ho volen dir així, de les llars d'infants. De cara a la setmana que ve, de cara a l'1 de febrer, hi ha previst un acte de conciliació entre l'empresa, el sindicat de les treballadores, que és Comissions Obreres, i l'Ajuntament per evitar la vaga convocada pel dia 2. Què hi podrà fer la nova empresa adjudicatària del servei? Abans d'ahir, 24 de gener, s'obrí el sobre digital, aquest sobre digital de la licitació per la gestió de les llars d'infants municipals. Aquest sobre digital que es pot consultar a la mesa de contractació famosa, aquesta pàgina de la Generalitat on consten tots aquests processos i de la qual en vam parlar quan parlàvem de la licitació dels serveis de les platges. I, comptat i debatut, una sola empresa s'ha presentat a la gestió de les llars d'infants. Creuem els dits i que l'empresa s'avingui a tot allò que pugui venir i que es donguin les condicions necessàries perquè pugui agafar el servei, perquè, si no, l'actual empresa, que és Educare 21, doncs seguiria en pròrroga forçosa. Per tant, ahir el ple, una vegada més, va venir capitalitzat per la situació de les llars d'infants municipals. I a en Joan aquest matí li preguntava una vegada més, perquè sí, crida molt l'atenció, el titular del ple segurament és aquest, ens hi posem com ens hi posem, però tot el que es va escoltar en la intervenció dels pares i mares, i d'aquí uns moments us explicarem perquè comencem per aquí, no consta en acte. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç, de nou, sí.
I no consta en acte per?
Perquè les intervencions del públic no són part del ple. Són una deferència de l'Ajuntament,
de l'organisme, de l'institució, vaja.
Però no consten i, per tant, doncs, tindrien, diguem, la mateixa categorització que tindria una audiència pública. És a dir, que efectivament s'està transmetent en directe, és una interacció entre l'Ajuntament, entre els regidors i la ciutadania, però no és una interacció que estigui reglada de cap manera.
Que no vincula legalment a res a ningú.
Exacte,
eh?
perquè no s'estableix. El ple, després de les aprovacions de les actes, hi ha l'aprovació dels dictàmens que porti el govern, a continuació de les mocions, hi ha els donar comptes d'alguns afers que el govern interessa doncs, portar i s'acaba amb les preguntes dels grups de l'oposició doncs en la sessió de control al govern. I ja està, això és bé així per llei, no a Sitges, no a tot arreu. I per tant, doncs, el fet que hi hagi una deferència que es permeti i que fins i tot s'hagi regularitzat aquesta deferència en el ROM, no vol dir que això s'hagi d'incorporar a l'acte, perquè a l'acte només s'ha d'incorporar allò que per llei forma part del ple. Entesos. I les preguntes no ho formen.
Per tant, vostès escoltaran a la Lourdes Rodríguez, que va ser la primera intervinent, preguntant-li a l'alcaldessa B si és que no ha de constar en acte, ens esperem al final. I l'alcaldessa li va dir no, és que al final tampoc constaria en acte perquè les preguntes del públic no consten en acte. Com els deien, però, la presència dels pares i mares dels infants que van a les llars d'infants municipals va ser el principal punt de protagonisme en un ple que, per altra banda, també va oficialitzar, i ho comentarem d'aquí uns moments també, la presa de possessió de la nova comissió de Festa Major, que presidirà Marta Castarat, el ple que també va aprovar definitivament el reglament de gestió del Servei d'Habitatges d'Inclusió Social i una moció del PSC per la creació d'un servei directe d'autobusos entre el Garraf i la Universitat Autònoma, i el ple que també va aprovar els nous preus dels taxis, que també venen molt, molt reglats i que també es van callar una mica i escoltaran el debat sobre els nous preus de la piscina municipal que han pres com a referència el que ja estava estipulat en el contracte que en el seu dia es va signar, que és l'IPC del mes de juliol, que en l'any 2022, Joan, és l'IPC més alt.
Sí, és del 10,70 i escaig, exacte. Tot i que l'increment de tarifes és d'un 4,75, eh?
És... No, aquest 10% es reparteix en els dos semestres.
En els dos semestres, sí, correcte.
I al final, és a dir, al final d'aquest any, vostès acabaran pagant un increment del 10%, però la negociació, almenys el que va comentar Jaume Monasterio, va ser que s'havia intentat, per tant, que, diguem-ne, aquest augment no vingués així de cop, sinó que com a mínim es pogués desglossar en els dos trimestres.
A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Bé, anem pel començament i ho posarem per ordre d'importància i després relacionarem més o menys cronològicament la resta del ple. Però, evidentment, en ordre d'importància, la presència dels pares i mares, dels nois i noies, dels nens i nenes que van a les llars d'infants sitgetanes, quan portàvem una hora i tres quarts de ple aproximadament i se sentia, visiblement se sentia una remor de fons.
Correcte.
Que va desembocar en, bé, en el fet que l'alcaldessa aleshores va demanar als regidors, prèvia consulta amb el secretari, si el ple es podia interrompre perquè en tenia, i a fer de Déu que la situació ho demanava, que hi havia molta gent al saló de plens, que per una qüestió d'aforament, que quedava molt de temps encara per l'apartat de pregs i preguntes que sempre ve al final del ple, i per tant a veure si d'alguna manera es podia gestionar aquella situació que s'havia creat. El que escoltaran a continuació i que ara els presentarem és, per una banda, íntegrament, aquest moment d'interrupció del ple, amb les intervencions primer de la Lourdes Rodríguez i després de la Cristina Molina, que va llegir una carta dels pares i mares, i pel mig, les intervencions del regidor David Martínez i també del regidor Luis Miguel García, que va parlar d'aquesta intenció que hi ha, o com a mínim, de poder parlar amb les educadores per ajornar la convocatòria de vaga un mes perquè la nova empresa que arribi a les llars d'infants municipals no es trobi que acaba d'arribar i té aquest, bé, aquest marron, aquesta patata calenta sobre la taula i que com a mínim hi hagi un mes per poder parlar, a veure com es pot resoldre això. Va quedar aquí sobre la taula aquest assumpte. I, sense solució de continuïtat, els hem muntat a continuació d'aquesta intervenció dels pares i les mares i dels regidors les diferents intervencions que els grups polítics van fer en l'apartat de pregs i preguntes, que no diguem que estigués capitalitzat per això, però home, déu-n'hi-do, Mònica Gallardo, Carme Gasulla, José Tendero varen intervenir i a la vegada també va intervenir el regidor David Martínez i va intervenir l'alcaldessa David Martínez en un moment visiblement enutjat. Li va retreure a Mònica Gallardo que jugués a la demagògia i que demanés l'aturada d'un procés de licitació que assenyalava David Martínez, com tots vostès saben, dirigint-se als regidors de l'oposició, ja no es pot aturar un cop l'has començat. I bé, la sessió va acabar... Va notar aquest trencament, o va notar perquè va quedar tota una mena de marró, de mala maror en tota la resta de la sessió, perquè, de fet, de solucions no se'n van donar.
Ni tan sols es va donar la resposta directa a la principal angoixa inicial dels pares. Els pares reclamen que de fons es resolgui el conflicte o es faci alguna cosa o es miri com es pot resoldre el conflicte perquè es reconegui a la pràctica la tasca de les educadores, però d'entrada el que més angoixa els pares és què passa amb els seus fills quan hi hagi la vaga
qui podrà garantir-ne la
seguretat? Entenent que els serveis mínims decretats estan per sota del que necessitarien una instal·lació d'aquesta mena. I era això el que preguntaven, i sobre això al final doncs no es va incidir gaire en les respostes, sinó que el que es va explicar és doncs això, aquest procés de negociació i aquest enfrontament que després també es va derivar a les preguntes, que aquestes sí que consten en acte, dels grups polítics municipals, inclòs fins i tot el fet que pel que va explicar Mònica Gallardo, els grups de Junts per Sitges, els Comuns Verds i els tres regidors no adscrits, antics regidors de Ciutadans, havien presentat per registre una carta reclamant que volen tenir aquest estudi que diu sobre la municipalització del servei, la impossibilitat de la municipalització del servei.
Fem un parèntesi aquí. Recorden quan vàrem tenir l'entrevista amb David Martínez? Que David Martínez, mentre fèiem l'entrevista, ens va parlar d'aquest estudi i me l'ensenyava a través de l'ordinador. I aleshores el regidor deia, perquè ahir també va ser un d'aquells dies, una vegada més de, no, és que no m'has trucat per demanar-m'ho, no, truca'm tu. Saben allò de les famílies? Allò? No, per què no trucaves tu? I, bueno, jo espero que truquis, tu no truques.
Un ja ens trucarem.
Exacte, sí. I el ja ens trucarem perpetu, que acaba d'aquesta manera. Bé, doncs, aquell informe que assenyalava David Martínez i David Martínez deia que Carme Gasulla deia que no podia ter, però no m'ho havia preguntat, i jo li deia, bueno, escolta'm, ja estem amb allò del telèfon. Total, que hi ha diferents grups de l'oposició municipal que demanen al regidor que els presenti tota aquesta documentació que suposadament certifica que l'Ajuntament no està com per municipalitzar el servei de les llars d'infants, segons els tècnics.
Exacte. La municipalització i les millores, i per tant, les millores que exigeixen les educadores, la principal de les quals és l'equiparació salarial entre les que doncs van poder gaudir de l'avantatge de l'increment fruit d'una sentència judicial i les que es van incorporar posteriorment i, per tant, no tenen això garantit.
Com que han passat 13 anys, tot això ve de la segona legislatura de Jordi Baiget, quan en el seu moment, des de la regidoria d'ensenyament i per resoldre ja problemes inicials en la gestió de les llars d'infants, es va proposar un augment de 300 euros en el sou de les treballadores. Recordaran vostès que això va venir de la iniciativa en aquell moment del regidor d'ensenyament, que després es va considerar que era més o menys com una iniciativa particular. Sigui com sigui, hi havia un paper que certificava, una documentació que certificava que el regidor havia donat aquesta ordre. El cas és que tot això passava, com els dèiem, a la segona legislatura Baiget. A l'arribada de Miquel Forns, any 2011, sent aleshores regidora Vinyet Lluís, el govern de Miquel Forns va decidir, entenent que aquí hi havia hagut un problema, diguem-ne, d'ortodòxia de procediment, i que, per tant, això no havia passat pels canals habituals, i tenint en compte també que no hi havia una pela, i aquest suplement de 300 euros es va rescindir. I és aquí on les treballadores de les llars d'infants, estem parlant de fa 11 anys enrere, van obrir aquest procediment judicial perquè entenien que s'havia consolidat un dret.
De fet, a la pràctica, el que l'Ajuntament reclamava era que aquests 300 euros els havia de pagar l'empresa.
Ah, exacte. Exacte. I les treballadores entenien que s'havia consolidat un dret. Total, que un munt d'anys després ha estat en aquesta legislatura quan l'Ajuntament ha hagut de pagar gust i ganes, perquè la justícia entenia que les treballadores tenien raó a demanar que aquest dret consolidat es mantingués.
Però aquest dret només s'ha consolidat per les participants
en
del procediment.
Procés.
i no per, per la resta. Per tant, a la pràctica es dona aquesta diferenciació entre les treballadores amb més antiguitat que tenen dret a aquest, aquest increment i que, per tant, l'estan cobrant, i les que no, no tenen aquest dret i que, per tant, doncs estan per sota. I això s'ha oficialitzat en aquesta nova licitació.
D'acord. Aleshores, vostès s'han de fer l'efecte més o menys perquè ens entenguin, perquè no és només l'únic raonament que les treballadores posen sobre la taula, però que en Joan i jo tenim la mateixa consideració laboral i fem la mateixa feina, exactament la mateixa feina, i en Joan en cobra 300 més que jo, o jo en cobro 300 més que en Joan. I així van passant els dies, i així van passant els mesos, i així van passant els anys. Aleshores, clar, diguem-ne, és diferent que tu puguis dir, mira, l'altre en cobra 50 més que jo. Bé, ja faríem, però esclar, 300... no és una quantitat com, com per deixar passar, oi? Això per un costat, i després, com els dèiem, el que han reivindicat les treballadores també, en més d'una ocasió, en aquesta emissora, tot un seguit de millores, tot un seguit de suport en la seva tasca del dia a dia. El cas és que ahir els qui parlaven no eren les educadores, sinó que eren els representants dels pares i les mares de les llars d'infants. En primer lloc, va intervenir Lourdes Rodríguez Corbalán i, finalment, va intervenir Cristina Molina, que va llegir una carta dels pares i mares. I enmig de tot plegat, el regidor David Martínez, explicant la situació, i el regidor Luis Miguel García. Tot plegat va començar quan l'alcaldessa, davant, diguem-ne, l'escenari que oferia la sala de plens ahir a la tarda, amb la presència de tots els pares i mares i les criatures, va preguntar als regidors, prèvia consulta amb el secretari, si es podia aturar la sessió de ple perquè poguessin intervenir.
Bé, ens queden encara força punts per acabar el ple i, com bé saben, les participacions del públic, segons el ple, és el final. Entenc que perquè és molt problemàtic, també us demano, si us plau, que ens poseu davant la càmera perquè es grava, es retransmet en directe al ple, que no hi hagi problemes per la retransmissió. Tot i que no està permès interrompre un ple, no sé si podria demanar, si no, el senyor secretari, si acceptaria per temes d'aforament, perquè també és perill, tenim un aforament aquí i crec que l'estem sobrepassant també, i per tema de que hi ha molta gent, si podríem fer la pregunta ara i la contestem i així no han d'esperar, perquè ens queden encara molts temes complexos en aquest ple, temes d'urbanisme, i per tant és un ple que encara penso que encara durarà dues hores més. Si els hi sembla bé a tot el plenari, perquè no és el secretari... Sí, sí, no, preguntem al plenari si esteu d'acord. No estan d'acord? Demanem al plenari si esteu d'acord en que parlin ara. Perdó, 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 un moment, perdó, un moment. No, la decisió és del plenari. Jo pregunto al secretari perquè, evidentment, el secretari el que m'ha de dir és que el ple no s'ha d'interrompre, entenc. Senyor secretari, endavant.
Sí, no, sí, alcaldessa, el plenari, evidentment, no es pot interrompre, té un ordre del dia i les intervencions del públic estan fora de la sessió plenària. De fet, com ja saben, el plenari s'acaba amb el torn de precs i preguntes dels regidors dels grups polítics municipals, i les intervencions del públic, si n'hi ha, són ja un cop conclosa la sessió i aixecada la sessió. No es poden intercalar, en principi, pues, altres intervencions.
De fet, per això tenim potestat, en el cas de que si estem d'acord tot el plenari i els volem fer parlar, ho podem fer.
El que es podria fer és suspendre el ple, si ho consideren oportú, i fora del plenari pues fer aquesta...
I després el podem retornar.
I després es pot reprendre el ple, sí.
D'acord. Estan d'acord tots els membres a suspendre el ple i a retomar-lo després quan acabi? Sí? Doncs suspenem, tranquil·litat, suspenem aquest ple, recordem, estem en el punt número 8, continuarem en el punt número 9, suspenem aquest ple, només fem aquesta pregunta perquè després al finalitzar hi ha més preguntes, però fem només la pregunta que correspon a les persones que van acompanyades amb els menors. Endavant la persona que crec que suposo que és la representant dels pares, un moment que busco, un momentet. Entenc que la pregunta és la que han fet Lourdes Rodríguez Corbalán, sí? Doncs s'atansa aquí al micròfon, diu el nom i en representació de qui va i la demanda que fan. Endavant. Recordem... Perdó, recordar només que això és molt excepcional d'interrompre un ple pel fet aquest, ho dic per no sentar un precedent, per tant, és perquè entenem la situació, d'acord? Digui el seu nom i en representació de qui va i fa la pregunta. Endavant.
Em dic Lourdes Rodríguez.
La càmera, si us plau, és ara que es transmet a Canal Blau.
Em dic Lourdes Rodríguez, represento totes les famílies que porten els seus fills a les llars municipals. Abans de tot, volíem saber si això comptarà l'acte, perquè si no, preferim esperar. Constarà l'acte del ple. I llavors hauríem d'esperar perquè llavors no tindria sentit la nostra intervenció.
No, és que les no és per això, encara que sigui al final tampoc. Les preguntes del ple no consten en acte, però sí que hi ha una gravació, eh?
Vale, d'acord.
Queden gravades.
Bueno, procedeixo a la pregunta, en teníem diverses, però faré només la més important, d'acord? I és que tenint... En cas de que es faci la vaga, de que es dugui a terme la vaga, tenint en compte que els serveis mínims per les llars d'infants són del 25% del personal, un directiu, dues educadores i un recolzament, un personal de neteja i cap al servei de cuina, perquè hi hauria classe fins només les 12, com podríeu garantir la seguretat de 94 nens de 0 a 3 anys amb només aquest servei mínim tan petit? Aquí només hi ha una petita mostra, tots els nens estan en els seus pares. Com faríeu perquè dues educadores estiguin amb 90 nens per llar? Gràcies.
Moltes gràcies. Doncs per respondre, regidor senyor Martínez.
Sí, gràcies. Bona tarda a totes i a tots. Jo respondré aquesta pregunta, però a més, si em permeteu, i com que hi ha hagut un comunicat per part de les famílies en el qual s'ha parlat de diverses coses, doncs també m'agradaria explicar-vos-ho. Per començar, dir-vos que jo sóc pare de dos nenes que han anat a la llar d'infants tant del Cerculet i de la Moixiganga. La meva germana va ser tutora, vale? I llavors també entenc i crec... Valoro molt la feina de les educadores, valoro molt la seva tasca educativa, és una etapa educativa essencial i a més som conscients totes i tots que no està ben pagada, però el conveni ara mateix és el que hi ha i esperem que es pugui revertir. Nosaltres com a Ajuntament en aquest cas doncs no podem intervenir. Sí que és cert que el que volíem explicar-vos és que de les demandes que veu fer hi ha diversos temes que us agradaria dir. Com bé sabeu, ara mateix hi ha una licitació. Aquesta licitació ja ha acabat. A més, doncs, l'empresa ben aviat se sabrà quina serà. L'empresa que hi havia no s'ha presentat. I llavors, el que nosaltres volem que sapigueu és que l'empresa que gestiona les llars d'infants és qui és la que ha de prestar, diguem-ne, a tots els serveis, inclús també al tema dels salaris, que l'administració pública doncs no podem, tot i que volguéssim fer aquest pagament, no? En el sentit, nosaltres hem estat sempre i estarem sempre al costat de les llars. Totes les demandes que feu a nivell de gestió, com de manteniment, de projectes educatius, en tot això hi ha una empresa que és la que ho ha de vetllar perquè dins dels plecs de clàusules això tiri endavant. Nosaltres com a Ajuntament hem d'estar al costat, però sempre hem estat quan se'ns ha necessitat i seguirem estant. De fet, també hem parlat amb les educadores per tal de seguir treballant i ajudant-les en tot el tema de millores, suports educatius, també ens estem fent càrrec de pagar hores de suports educatius per nens i nenes amb necessitats educatives especials. Estem mirant també si és necessari o no poder incorporar una educadora més a cada centre. Tot això ho estem fent, ho seguirem fent. A més, quan resulti guanyadora la propera empresa que gestioni les llars, el dia 1 després de que això passi ens assentarem amb elles, amb ella, per tal de parlar i que comencem tots a treballar per un bon camí. També vull recordar que aquest govern ha estat el govern que ha tancat tots els processos judicials que hi havia des del 2010. I perquè tingueu una idea, doncs, aquest procés judicial, o processos judicials s'han tancat pagant 1.400.000 euros per la tranquil·litat de les educadores, de l'empresa que hi havia i per nosaltres mateixos com a ajuntament. El que també volia dir i explicar-vos també com s'ha arribat aquí, per què hi ha aquesta diferència de sou entre unes treballadores i unes altres. Penso que és important saber-ho perquè em consta que hi ha molts pares que no ho saben i mares. El 2010 hi va haver un increment de sou per part del govern de llavors d'uns 300 euros per educadora. El 2011, amb el nou govern, aquest increment de sou es va deixar de pagar perquè hi havia una quantitat molt important de factures per pagar. I després de tot això, doncs, bueno, durant 10 anys hi ha hagut una sèrie de sentències judicials i aquests diners s'han doncs, incorporat o es van, arrel d'una sentència doncs, es va creure que era un dret adquirit per les educadores d'aquell moment doncs, i se'ls va incorporar dins el sou. Totes les educadores que estan entrant ara estan entrant per sou per conveni, el sou per conveni. Les educadores que tenim a les llars d'infants municipals i que fan una tasca excepcional cobren per conveni col·lectiu, no cobren per... L'Ajuntament no és qui paga, diguem-ne, en aquest sentit. Sobre el tema de les ràtios, que també és un tema que us preocupa i ho heu comentat, jo us vull comentar que les ràtios de les llars d'infants municipals que hi ha ara són les que marca la llei. Hi ha ràtios d'altres llars municipals com les que estan gestionades per la Generalitat que són ràtios més baixes, però les que tenim nosaltres són aquestes. Penseu també que nosaltres, la població de Sitges està creixent. Podem reduir ràtios en el cas que hi hagués algun conveni o en el cas que hi hagués una decisió política, però també penseu que Sitges creix, cada vegada hi haurà més nens, cada vegada hi haurà més nenes, potser el que s'ha de fer és treballar per no reduir ràtios, sinó per que hi hagi més oferta, no dins de les dues llars, sinó igual plantejar alguna cosa més, però reduir ràtios no ens ho plantegem perquè deixaríem molts nens i nenes fora de les llars d'infants. El que sí que també us volia dir és que, i això ho dic amb tot el cor, no és una situació gens agradable per ningú, ni per vosaltres, les famílies, evident, ni per les educadores, ni per el govern, ni pels Sitges, ni per mi. Tingueu per segur que si s'hagués pogut solucionar el tema més important en aquest cas, que és la demanda de l'equiparació de sous, ho haguéssim fet. I ho haguéssim fet sempre. I a més a més, a 5 mesos, imagineu-vos, a 5 o 6 mesos de les eleccions. Vull dir, si haguéssim pogut fer-ho, ho haguéssim fet. I si no s'ha pogut fer, és perquè no es pot fer, perquè hi ha una llei que no ens ho permet. I saltar-nos la llei no ho farem perquè no es pot fer. El que sí que us vull dir és que nosaltres seguirem treballant. Com he dit, en el moment que hi hagi la nova empresa ens assentarem amb ella i treballarem per intentar assolir les demandes que des de les llars d'infants se'ns estan fent. Una altra cosa que també vull dir és que em poso a la vostra disposició de les famílies, evidentment de les educadores, ja ho saben, no cal que els hi digui, per qualsevol dubte que podeu tenir, teniu el meu correu a la web, podeu contactar amb mi per telèfon perquè moltes de vosaltres els teniu i jo us atendré molt amablement i encantat. I a la pregunta que em feia la Lourdes, dir-li que el dia 1 hi ha una bueno, per dir-ho que tothom ho entengui, hi ha una reunió a Barcelona hi ha una conciliació a Barcelona, una reunió a Barcelona en el qual hi haurà l'empresa, hi haurà comissions obreres en aquest cas, que és el sindicat que estarà sentat a la taula, i hi haurà l'Ajuntament, que estarem allà com a convidat, i allà s'establiran doncs, els serveis mínims. Com a Ajuntament us volem dir que treballarem per intentar que els serveis mínims es facin com s'han de fer i que els vostres nens i nenes puguin anar a les llars per tal de poder conciliar vosaltres la vostra vida laboral i familiar. No sé si em deixo res, però ja us dic, qualsevol cosa que necessiteu i qualsevol cosa que vulgueu, us podeu posar en contacte amb mi, igual que s'han posat en contacte amb mi des d'ahir doncs, algunes mares que hem parlat inclús i res més, no sé si l'alcaldessa vol afegir alguna cosa, però I gràcies per venir i gràcies per fer també per fer-nos saber la vostra inquietud i el vostre neguit.
Senyor García, volia afegir una cosa?
Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, jo ahir vaig estar parlant amb el meu company, regidor d'Educació, i vaig estar parlant també a l'Ara de Roa, havia quedat amb ella per parlar amb ella avui, però aquest canvi de guió no ho teníem previst. Jo el que sí que vull contestar més directament a la pregunta concreta que has dit. La meva intenció, jo el que traslladaré a l'Ara és... com podem ara deixar aparcada el tema de la vaga. Jo us explico per què. El dia 1 entra una empresa nova. Si entra una empresa nova i el dia 2 se troba una vaga sobre la taula, no és una bona manera de començar a treballar en futures negociacions. Jo volia parlar amb l'Ara a veure si podem deixar un mes de termini que l'empresa aquesta que entri a treballar el dia 1 comenci amb els seus membres de recursos humans a parlar amb les treballadores i amb els sindicats que us representa, i a partir d'aquí, si s'ha de fer vaga perquè no s'acompleixen les vostres reclamacions, endavant. Però jo crec que si una empresa nova entra a treballar el dia 1 de febrer, que es trobi una vaga el dia 2 de febrer sobre la taula, no és una bona manera de començar per tothom. No, és de l'empresa anterior, no és de la culpa
moltes
nostra.
Gràcies.
Nosaltres no som empresaris. No.
Moltes gràcies. Un momentet.
No, el regidor.
El regidor García us parla amb coneixement que ell és un bon coneixedor dels sindicats. Sí, perfecte, sí. No, només us deia que ell parla amb raó de sindicats. De totes maneres, sí. D'acord. Doncs vinga, de totes maneres també us emplaço les famílies, ara llegiu-lo evidentment i tot el que vulgueu, us emplaço les famílies a venir aquí a parlar tranquil·lament i us explicarem en detall el que és una licitació, el que ha estat en la contractació, el que és el servei, fins on podem arribar. Sí, vinga, endavant, llegiu. No, ho dic per parlar-ho més bé, cap problema.
Hem vingut aquí per parlar. Sabem el que és una licitació.
Com se'ls ha dit, el dia 1 de febrer hi ha la mediació, pel 2 de febrer fer la vaga, i evidentment les treballadores tenen tot el dret del món a fer una vaga, que s'ha de complir, i també hi ha uns serveis mínims i les famílies han de ser ateses, i nosaltres que contractem un servei amb una empresa també tenim tot el dret a exigir aquesta empresa, evidentment, que doni aquests serveis mínims, evidentment.
Ens trobem perdudes a partir de la setmana que ve i necessitem...
Nosaltres vetllarem perquè el servei es compleixi. L'Ajuntament té contractes amb moltes empreses per molts serveis i la nostra obligació és que el servei es compleixi, això evidentment, però evidentment respectem els treballadors i treballadores que lliurement poden fer reclamar els seus i també respectem els pares i mares, només faltaria, evidentment.
Per això volem transmetre tot el que hem escrit.
Doncs vinga, endavant.
Tot el que pensem.
Endavant.
Hola, jo sóc la Cristina Molina i llegiré un escrit que hem fet entre les famílies, vale? Perquè sàpiga una miqueta del nostre malestar. Fa uns dies...
Apropa't una miqueta més, si pots.
Deja't la manita, cariño. Sí? Gràcies. Fa uns dies, alguns pares de les dues llars d'infants se'ls comunica l'inici d'una vaga de caràcter indefinit de 2 dies a la setmana, d'inici el 2 de febrer. A l'indagar una mica més sobre el tema, ens assabentem que les nostres educadores porten més d'una dècada demanant més recursos econòmics, materials i estructurals per millorar el funcionament de les llars. Com s'ha pogut sentir en diversos mitjans de comunicació, porten temps demanant a través del diàleg i la negociació aquestes millores que mai arriben. Mira. Com és normal, la seva paciència ha arribat al límit i han decidit actuar de forma més activa. Aquesta falta d'acord entre els centres i l'Ajuntament afecta directament a les famílies, dificultant encara més la ja complicada conciliació. Com hem de fer les famílies aquests dies? Moltes no es podran canviar els horaris amb la flexibilitat que requereix la vaga ni sense la flexibilitat requerida per aquest tipus de vaga, sense oblidar les dificultats i afegides de les famílies monoparentals i nombroses. No existeix encara en la vigent llei de famílies i la ja mencionada sobre la conciliació cap previsió de dies retribuïts que puguin ajudar-nos en aquestes circumstàncies. Amb la qual cosa, si la vaga continua endavant, les famílies que no tinguin alternatives de qui es pugui fer càrrec dels seus fills es veuran obligats a perdre ingressos. En molts casos, la flexibilitat de temps de treball per adaptar la jornada laboral a les necessitats dels fills es limita al que disposen els convenis col·lectius i, per desgràcia, és encara molt minsa. I no menys important a tot, esmentat, a tot l'esmentat anteriorment, i sumarem el pagament íntegre de les quotes de la llar, tot i no poder portar les nostres criatures, o se'ns cobrarà la part proporcional. Fins aquí el greuge a les famílies, però més important és el greuge pels menors. Les seves rutines es veuran alterades, afectant a la seva seguretat i tranquil·litat, i és l'Ajuntament el responsable d'aquestes greuges, ja que és la seva responsabilitat actuar per a resoldre les peticions que fa tant de temps que són sobre la taula. El sentiment majoritari de les famílies és donar suport als centres en la seva protesta, ja que les seves peticions suposarien una gran millora en el dia a dia de les nostres criatures. Per tant, els ser tercers afectats directament, reivindiquem i exigim a l'Ajuntament que posi solucions i mesures a aquesta imminent vaga. Les famílies complidores amb les nostres obligacions envers el poble i a les llars d'infants ens trobem directament afectades i demanem, exigim i preguem una solució urgent, contundent i ràpida als nostres representants polítics que asseguren que asseguri el benestar de les nostres criatures, la satisfacció de les nostres educadores i que al mateix temps redueixi l'impacte negatiu que suposa aquesta falta d'acord entre les llars d'infants i l'Ajuntament sobre les nostres famílies. Per acabar, sabem que l'educació dels menors de 0 a 3 anys no és obligatòria, però sí que és forçada d'alguna de les inexistents lleis de conciliació i suport materno-infantil. Sitges presumeix de ser un referent qualitatiu per a les seves platges, cultura, el seu carnaval, festa major, etc. No ens mereixem als ciutadans de Sitges uns serveis municipals de la mateixa qualitat perquè no els estem tenint. Gràcies.
Moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs prenem nota de tot el que ens ha dit. Reprendrem el ple, doncs endavant amb les preguntes.
Perfecte, gràcies alcaldessa. Bé, doncs malauradament segur que intueixen que és el que primer volem preguntar-los, hem de parlar i preguntar-los per les llars d'infants municipals. Li fem la pregunta al regidor Martínez, però crec que és important en aquest cas i després de... No sé com qualificar-ho, la veritat és que tampoc ens posarem a dir segons quines coses, però en qualsevol cas, tristesa, molta tristesa el que hem viscut avui aquí al Saló de Plens. Que ens contestin clarament quina és la seva definició de servei públic, què és el que vostè entén que és un servei públic de qualitat, i ens agradaria també saber on vostès s'han posat el topall de sensibilitat envers les condicions que han de complir i garantir les persones que formen part d'aquest servei públic i que al final cuiden una cosa tan important com els infants, perquè l'alcaldessa ha dit en algun moment que l'Ajuntament té contractats molts serveis. Jo crec que aquest no és un servei qualsevol i que requereix un tracte especial. Mirin, vostès tenien l'oportunitat que les seves paraules, que ja ens temíem que estaven buides, es poguessin materialitzar, senyor Martínez i tots els membres del govern, però la veritat és que ens estan demostrant que no són capaços de materialitzar cap d'aquests valors d'esquerres progressistes i sobretot feministes, tenint en compte el col·lectiu de treballadores d'aquesta llar d'infants que ens acompanyen. És per tot això que parlo en nom de Junts per Sitges, però vostès saben que avui hem formalitzat una instància i una petició d'informació i els demanem que es prenguin molt seriosament aquesta qüestió i que no ens diguin que ja ens contestaran, i per tant crec que Sitges es mereix també una resposta si pot ser pública, i els demanem formalment en aquest plenari que suspenguin la licitació del servei de les llars d'infants municipals de Sitges, perquè hi ha molts arguments. A banda dels que vostès tenen segur les seves taules, perquè hem fet l'entrada aquest matí als grups municipals de Junts per Sitges, els Comuns Verds i els companys Manu Rodríguez, José Tendero i Maria Lores, demanem, si us plau, que ens facilitin aquest estudi encarregat pel govern per la valoració de la municipalització del servei, que no hem vist, per tant, no han estat transparents, no tenim aquest estudi. Si us plau, senyor Martínez, passi i comparteixi aquestes còpies d'aquests informes màgics que li serveixen per donar totes les respostes màgiques de Secretaria d'Intervenció de la no conveniència d'aquesta municipalització. ha utilitzat reiteradament aquests arguments, però nosaltres som també consistori i no hem vist aquesta informació. Quins informes jurídics que, segons vostè, segons aquest govern, argumenten la impossibilitat d'incorporar millores salarials de les treballadores de les llars d'infants? On estan aquests informes jurídics? I, si us plau, també per transparència i perquè pugui quedar palesa la seva voluntat de solucionar els problemes, la relació de les reunions celebrades durant aquest mandat amb els col·lectius de treballadores per abordar les millores pedagògiques dels dos centres. Vostè ha dit en algun moment avui en la resposta als pares i mares que el tema del manteniment de les instal·lacions corresponia a l'empresa. Em confirma vostè que el manteniment de les dues llars d'infants hi correspon a l'empresa de gestió? Ens sembla que aquesta competència és municipal, però si vostès han canviat la competència ja ens ho faran saber. I a més és que a mesura que van passant les hores ens assabentem de més coses. Vostès estan segurs que el plec de clàusules està ben fet, la licitació està ben feta, la taula d'incorporació de les treballadores no correspon, no està bé. No està bé, senyor Martínez. Per tant, de veritat, prenguis això com una ajuda. Aturin, si us plau, govern de Sitges, aquesta licitació. Hi ha un munt de coses que no quadren i cada estona que passa en van sorgint de noves. A mesura que anem sabent informació, en van sorgint de noves. El grau de compliment de les ràtios vostè ja ha contestat, però en qualsevol cas volíem doncs, que ens donessin aquesta informació amb la màxima celeritat.
Sí, gràcies, alcaldessa. Doncs, com bé ha dit, si han entrat una instància, evidentment contestarem per escrit. El que sí que vull dir és que no permetré doncs, que faci servir aquesta demagogia aquí en sessió plenària. A nosaltres com a govern ens preocupa i ens preocupa moltíssim la situació de les llars d'infants. Sí, ja ho veu, ens preocupa moltíssim. Ens preocupa més altres coses que ens assabentem, que no direm a sessió plenària, que per respecte, per respecte, o sigui, diguem-ne que no s'ha de venir aquí donant lliçons, sinó que les lliçons s'han de mirar un al Malic. I com deia, els hi contestarem. I una cosa que sí que vull dir, i ho saben, una licitació no es pot aturar perquè hi ha una llei de contractes que ho impedeix. I això ho saben tots els que han firmat aquesta petició. Per tant, doncs, a vegades sembla que ens oblidem de la llei, per quan convé sí, per quan convé no, i el que no podem permetre és que enganyin a les persones que han vingut aquí i a les educadores, perquè no és així. I ja contestarem per escrit. Moltes gràcies.
I per acabar, jo m'adreçaré al senyor Martínez, però també a l'alcaldessa. Els demano, i els prego a vostès, i a tots els membres del govern, que evitin aquesta vaga. Aquesta vaga ens fa mal a tots, senyor Martínez, a tots. No només a vostès, sinó a tots. Vostès han de seure's i no aixecar-se fins trobar una bona solució per tota aquesta comunitat educativa. Per les educadores, pels nens, per les nenes, per les seves famílies. És que no hi ha una altra opció. Per què hem arribat fins aquí? És molt complicat d'explicar. Però que no podem permetre aquesta vaga pel bé de totes les famílies, pel que representa per Sitges, és evident. Jo els demano que facin aquest esforç. Nosaltres els oferim el nostre ajut, la nostra presència si cal com a mediadors en aquesta taula. Nosaltres no volem una vaga, senyor Martínez. Volem que nens i nenes tinguin unes llars d'infants com es mereixen. Imagino que vostès també, però creiem que s'estan equivocant i molt. I és de savi rectificar, i ho poden fer. I si és així, tindran el nostre recolzament. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. I sobre el prec de les llars d'infants, entenc que el senyor Martínez estarà d'acord absolutament amb mi. Evidentment, ningú vol una vaga, tothom vol el millor servei pels nens i les nenes de Sitges, només faltaria. I per això nosaltres, en els contractes que fem, el que exigim sobretot a les empreses que contractem és que compleixin el servei. I això sí que hem d'estar a sobre. I ara, quan s'acabi aquesta, quan surti aquesta empresa, l'empresa que sigui la guanyadora, evidentment el primer que farem és parlar amb ells per estar a sobre i per garantir el servei. Tot i així, les treballadores evidentment tenen tot el dret a fer la vaga. És més, com hem dit, el contracte no pot tocar el sou de les treballadores, però el que sí que poden fer elles és canviar el seu conveni laboral que tenen, que des del 2010 està congelat, que s'han manifestat durant moltíssimes vegades, els hem dit que les apoyarem al màxim, anirem on faci falta, perquè sí que han de canviar aquest conveni. Tenen tota la raó del món. Tenen un conveni vergonyós, com ha dit algú de vostès. el 90-95% són dones, per tant, són uns convenis antics que fa molts anys, des del 2010 recordo, que estan a l'espera de reformar-se. Per tant, tenen tot el dret, és clar que sí, a fer vaga, i nosaltres hem de vetllar perquè es facin els serveis mínims, i nosaltres amb les empreses que guanyin, evidentment que hem de treballar per l'excel·lència del servei. Per tant, evidentment que ningú vol que facin vaga i tothom, tots i totes volem el millor servei possible per garantir, i volem escoles bressoles Sitges de qualitat, això evidentment. Continuem amb els regidors no escrits. Senyor Tendero, endavant.
Canviant de tema, sobre les llars d'infants, seguíem amb la línia dels meus companys, no? La justificació de la sol·licitud de suspensió de la licitació no és demagògia, senyor Martínez. La realitat la té vostè en els darrers plens, no? Vostè va vendre que tenia una licitació tan atractiva, i la licitació tan atractiva només ha permès que es presenti una sola empresa. Impressionant. Igual que la resta de licitacions que han concorregut, no? I que acaben amb processos judicials. Han reconegut amb l'aprovació inicial del pressupost que aquesta licitació era insuficient per poder pagar els sous i per poder pagar els sous actuals i amb el nou conveni que es preveu per les treballadores, però és que encara i així van fer un xut endavant i estem en un punt en el que, com vostè ha dit, és pràcticament impossible paralitzar, no? Amb això li tornen a vendre fum a les treballadores en comptes d'haver parat el concurs quan es podia, haver fet un concurs com cal, no? Vostès hipotequen amb això les properes legislatures, els propers 2 anys, penso, no? I repeteixen un Educare 21, no? Per nosaltres valorem positivament totes les accions que han dut a terme professionals, famílies, oposició, però és que vostès han fet cas omís, com sempre, i aquesta serà la herència enverinada, doncs, que deixaran els llars d'infants municipals de la nostra vila.
Molt bé, sobre el prec que deia de les llars d'infants, només dir-li, senyor Tendero, que qualsevol licitació és pública en el perfil de contractant i surt tot com està, com va. No sé, vostè ha dit que Educare ja està. Educare justament no s'ha presentat. Vull dir, ho dic perquè també ho poden mirar bé. I la licitació, el contracte és per 2 anys, i una licitació, com bé saben i com ha dit abans el regidor, no està absolutament taxat, perquè de quina manera es pot parar, es pot aturar, i el que sí que hi hauria és un perill de deixar sense servei, de deixar sense escoles bressol a Sitges, si aturem la licitació, perquè ja està en una pròrroga d'una empresa que fa molts anys que s'ha prorrogat. Vull dir, estem, és veritat, en una situació molt límit i molt complicada, d'acord? Per tant, mirin les lleis, mirin les lleis de contractació, perquè no es pot parar, i mirin el perfil de contractant on diu quantes empreses s'han presentat, perquè vostè ja ha dit que Educare continuarà, no? Educare justament és l'única que és la que no s'ha presentat. Per tant, ho miren. Moltes gràcies. Jo ja he entès això, jo he entès que vostè ha dit que ens deixaria, que deixaríem una herència 2 anys amb una altra, amb Educare. Jo ja he entès això, si no és això, és igual. Ha dit el nom d'Educare, perquè jo l'he notat, això segur. D'acord? Vale, d'acord, doncs evidentment les licitacions i els contractes es fan amb la millor empresa que es presenti i buscant la millor empresa possible, no anem a buscar el pitjor. I com vostè ha dit, és un contracte per 2 anys, per tant, doncs així estarà. No.
Béns, doncs així... Béns, no. A veure, posem-nos al cap a lloc. Així va anar, per una banda, la presència de pares i mares, i després, per altra banda, l'apartat de precs i preguntes del ple municipal. Passem pàgina i anem ja al principi del ple i sobretot a un altre dels temes de l'ordre del dia, que va ser l'aprovació de la nova comissió de Festa Major. El ple primer va parlar, en aquest cas, de la modificació de les ordenances fiscals sobre l'impost de béns immobles, etc, etc, i després vam anar a l'aprovació de la nova comissió de Festa Major, com els dèiem, presidida per Marta Castarat Ferreres. Abans els diem, veus, és que ja m'he desordenat, no podem anar amb aquesta rapidesa. Hi ha una empresa només que s'hagi presentat a la gestió de les llars d'infants municipals. És l'empresa que porta per nom Serveis per la Infància Créixer Junts, que és una empresa amb seu a Olivella i que gestiona 15 escoles bressol, al Baix Llobregat, a la Seu, al Maresme, a Osona, al Vallès Oriental i la Llar d'Infants La Draga de Cubelles. Dit això, anem per la nova comissió de Festa Major, que presidirà Marta Casterat i que té com a vocals Eric Forró, Raquel Llurià, Xavier Rosés, Adrià Ruiz, Ivan Rasilla, Adrià Berlán, Toni Muñoz, Alejandro Sánchez, Òscar Ortiz, Montserrat Bosch, Meritxell, Padullers. Ells, que en són 12, dos menys que la comissió que presidia Agustí Marcet, formaran part d'aquesta nova comissió. De l'antiga comissió en repeteixen 5, 4 i la pròpia presidenta Marta Casterat. El regidor David Martínez, estàvem a l'inici del ple, encara no havíem viscut aquests episodis de tensió, es mostrava satisfet, molt satisfet per la feina que ha fet la comissió presidida per Agustí Marcet, donava, òbviament, tot l'impuls i tota la sort a la comissió que ha de venir. Després també van intervenir alguns grups municipals i va tancar l'alcaldessa amb el que va ser una aprovació unànime.
Passem al següent punt, que és de la regidoria de Tradicions i Festes, el punt número 4 de l'ordre del dia, que diu el següent: nomenament de la nova comissió de Festa Major 2023-2024. Per parlar d'aquest punt, el regidor de Tradicions i Festes, senyor Martínez, endavant.
Gràcies, senyora alcaldessa, i benvinguts a totes i tots. Bé, doncs avui és un bon dia, un gran dia. Avui portem a ple el nomenament de la nova comissió de Festa Major, però abans d'anunciar-la i d'anunciar la presidenta i qui l'acompanyarà en aquesta nova etapa, m'agradaria dedicar unes paraules d'agraïment a la comissió sortint, encapçalada pel seu president Agustí Marcet. Gràcies, en majúscules, per aquests 3 anys que heu estat treballant incansablement, dedicant molts esforços i hores de les vostres vides per la nostra Festa Major. No sé com agrair-vos tot el que heu fet en aquest temps. Temps en el que heu hagut de lidiar amb una pandèmia, que us heu hagut de reinventar i que heu pres decisions delicades i difícils, però sempre pensant en el millor per la festa i en el millor per Sitges. Moltes vegades no enteses, però que ara, vistes en la distància, eren les que s'havia de prendre en aquells moments complicats. Dir-vos que m'heu fet sentir un mes de vosaltres i que tant els companys de la regidoria com els de govern i consistori en general, així com la resta de treballadors de l'Ajuntament i tots Sitges, us estaran eternament agraïts. Gràcies, Agustí Marcet García, Marta Casterat Ferreres, José Manuel González García, Capilla Mata Martínez, Adrià Ruiz Bielsa, Dani Pujol Merlos, Òscar Ortiz Mirabent, Jezabel de la Cova Martín, Sílvia Andreu López, Xavi Canals Martínez, Eric Furró Rodríguez, Araceli de la Vega Domingo, Xavier Rosés Rodríguez i Sergi Gargallo Soler, per la vostra dedicació durant tots aquests anys. Ara deixeu pas a una nova comissió en la que hi haurà 5 exmembres de la comissió sortint. Per tant, enhorabona, i que de ben segur que els nous membres d'aquesta comissió que ara anomenaré doncs tindran uns molt bons referents i de ben segur doncs que treballareu molt i molt per la nostra Festa Major i per Sitges. Estic realment molt content. Desitjar-vos, com no, tota la sort i encerts. Estarem i estaré al vostre costat per tot allò que necessiteu i de ben segur que sereu una gran comissió i fareu una tasca excel·lent. La nova comissió de Festa Major estarà formada per la presidenta Marta Casterat Ferreres i com a vocals Eric Furro Rodríguez, Raquel Llurià Matas, Xavier Rosés Rodríguez, Adrià Ruiz Bielsa, Ivan Rasilla Ortega, Adrià Berlán Micó, Toni Muñoz Suárez, Alejandro Sánchez Franco, Òscar Ortiz Mirabent, Montserrat Bosch Reina i Meritxell Padullers Soler. Simplement, enhorabona i que feu molt bona feina. Gràcies.
Moltes gràcies. Paraules dels grups. Senyora Lores, endavant.
Buenas tardes, alcaldesa, regidores y regidoras y todos los que siguen este pleno. Desde el equipo de Valensitges queremos dar las gracias por todo vuestro trabajo y labor organizando la Fiesta Mayor del 2020 al 2022. Agradecer al presidente Agustín Marcet García y a los vocales salientes, porque sin vosotros la Festa Mayor no hubiese sido posible. Sitges, nuestra vila, es un lugar único, no solo por el mar, sus playas, su patrimonio, museos, rincones, casco histórico, luz, eventos, sus gentes. Nuestra vila se caracteriza, sobre todo, por mantener las tradiciones y fiestas. La fiesta mayor es algo que llena el corazón de todos los ichetanos. Nos hace vibrar esos días, porque son momentos únicos, no solo para nosotros, sino para todos los turistas y visitantes. Por ello, estamos muy orgullosos de la Fiesta Mayor y es muy importante el papel de la comisión para que se lleve a cabo como cada año, gracias al trabajo desinteresado de muchas personas y, sobre todo, de esta comisión, que organizan la fiesta con muchísimas ganas e ilusión para que todos podamos disfrutar de ella. Damos la bienvenida a los nuevos miembros de la Comisión de Fiestas del 2023 al 2024, a la presidenta Marta Casterar Farreras y a todos los vocales. Os deseamos todo lo mejor y seguro que gracias a vosotros y vosotras podremos disfrutar de nuestra fiesta mayor un año más. Gracias.
Moltes gràcies. Senyora Gasulla, endavant.
Sí. Doncs des del nostre grup desitgem la millor de les sorts a la comissió entrant, que cuideu molt de la Festa Major com ha fet la comissió sortint, que simplement que aquesta cura i aquesta entrega que teniu de manera altruista i de manera sacrificada, perquè representa moltes hores de feina i molts esforços, doncs també tingui aquest suport municipal i que tot aquest esforç sigui recompensat amb una gran Festa Major a partir d'ara, com sempre ha sigut, i que tots la podem gaudir. I, en fi, que moltíssima sort, molts encerts i que tireu endavant la millor de les festes majors possibles. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Matas. Endavant.
Moltes gràcies. Doncs des de Junts per Sitges també ens agradaria posar en valor a totes les comissions que esteu fent possible que les festes de Sitges brillin com ho fan. Sobretot en aquest cas agrair a la comissió de Festa Major sortint, encapçalada per l'Agustí Marcet, que heu fet una gran feina i en temps molt difícils, com ja han comentat els companys. Pensem que de manera altruista tots aquests voluntaris estan tirant endavant festes que moltes vegades roben temps a les vostres famílies, als vostres amics, a les vostres vides, perquè tots les puguem gaudir. Ens agradaria també aprofitar aquest moment per agrair la Comissió de Reis, encapçalada pel Josep Van Gorkon i tots els seus membres, per la gran tasca que van fer en aquesta última Festa de Reis, i evidentment donar la benvinguda a la Marta, que ja es coneixes ben bé de què va això, i a tota la comissió que t'acompanya. Estem segurs que fareu una gran tasca i sobretot esperem que tingueu tot el recolzament que mereix la feina que esteu fent. Gràcies.
Moltes gràcies. Passem a la votació. Doncs és el punt número 4, nomenament de la nova comissió de Festa Major 2023-2024. Vots a favor?
Aprovat per unanimitat.
Doncs felicitats, enhorabona, presidenta i tota la comissió, i com ha dit tothom... Molta sort, molts encerts i, com s'ha dit tothom, moltes gràcies a la comissió sortint per també la bona feina que s'ha fet.
Home, gairebé podem dir que va ser un dels moments més destensionats del ple. Aquest, i el que escoltaran també després, la moció del Partit dels Socialistes, perquè tothom està d'acord, en què pot ser molt bo que des de la comarca s'impulsi la creació d'un bus directe de Garraf a l'Autònoma per a tots aquells nois i noies que estudien a l'Autònoma i que puguin tenir un servei una miqueta més, com ho podem dir això, una miqueta més flexible, una miqueta més per la mà, perquè anar a l'Autònoma també, encara que han millorat molt les coses, nosaltres venim d'aquella època en què era... Bueno, en fi, és igual... Encara és difícil, Joan.
Sí, no, és exactament difícil de l'època que venim nosaltres.
No, nosaltres encara és més difícil, perquè en la nostra època encara no hi havia els ferrocarrils de la Generalitat que arribessin allà, no hi havia l'estació. I anaves amb Renfe fins a Cerdanyola.
No, ja hi era la... Ja t'ho sé dir jo.
Doncs mira, nosaltres vam anar a fer... Ara, per mi és ara del ple municipal. Vam anar a fer la selectivitat. Es va perdre el conductor de l'autobús. L'examen començava a les 9, vam arribar a les 9 menys 5. Mare de Déu, quin desastre.
Jo et puc dir que l'any 90, a l'estació de ferrocarrils de la universitat ja existia, i per tant doncs podies anar amb ferrocarrils fins a fin. El que passa és que s'havia d'agafar una llançadora, que més tard es va eliminar la llançadora i els trens ja directament anaven a les facultats, a la zona de facultats.
Jo estic parlant de l'any 82.
No, jo estic parlant de l'any 90, i l'any 90 ja havia millorat respecte al 82. El que passa és que des de l'any 90 fins ara ha millorat poc. Molt poc.
Molt poc deu haver millorat, perquè està clar que tothom va fer un sí unànime.
Correcte.
Ja hi arribarem després.
Sí, exacte.
Perquè tot això venia de la Comissió de Festa Major, que va ser un dels pocs moments amb els de l'autobús, a l'Autònoma, que van permetre una certa distensió. Sí. Perquè va tornar... Hi ha alguns debats que els evitarem en el resum, perquè en el fons són debats que ja havíem escoltat, com per exemple el del punt immediatament a continuació del nomenament de la Comissió de Festa Major, que era el punt vinculat a l'aprovació definitiva de la implantació del servei de fons d'habitatge d'inclusió social.
Sí, de fet no va donar molt de sí aquest servei públic, no va donar molt de sí. Ja s'havia parlat, com
exacte,
comentaves, aquest servei públic de 10 habitatges, tot i que va haver el debat a partir de la consideració de Manu Rodríguez sobre el fet que entén ell que amb aquest dictamen es confon el concepte de persona vulnerable amb el concepte d'ocupa, i que entén que Manu Rodríguez que això ja ho regula, ja ho determina el Codi Penal. Aquesta apel·lació va ser alletjada no només per Júlia Vigó, la regidora d'habitatge, sinó fins i tot per Rosa Tubau, de Junts per Sitges, entenent que no cal entrar en el Codi Penal quan es parla de vulnerabilitats, i que l'efecte crida al que feia referència Manu Rodríguez a la pràctica no existiria. Júlia Vigó va afegir que el que sí que té efecte crida és l'especulació, sí, que provoca doncs que la gent s'acabi quedant sense llar, en qualsevol cas.
I que es pugui veure obligada a situacions que no hagués plantejat mai, i que al final, diguem-ne, una situació límit la pot obligar a fer com és l'ocupació d'una vivenda.
I finalment, doncs, Júlia Vigó va afirmar que els serveis socials només valoren les situacions de vulnerabilitat i, per tant, doncs, no entra en altres escenaris. Aquest punt va ser aprovat, com també bé els punts d'urbanisme que venien a continuació.
Que en venien 5. I els 5 molt, molt espessos, i debats recurrents en el cas del punt vinculat a la modificació del pla d'ordenació urbanística destinat a que l'Escola Pia pugui desenvolupar la reforma, i el punt també sobre el pla d'ordenació urbanística en referència a l'àmbit d'actuació urbanística del Cortijo i el del Morabito, que són, diguem-ne, tres debats que ja havíem escoltat.
Sí, són tres debats urbanístics que han anat apareguent durant el temps. De fet, la qüestió, per exemple, del Cortijo és la segona aprovació provisional, perquè la primera va ser tombada per la Comissió Jurídica Assessora, bé, per la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat, i que, per tant, doncs, retornava en aquest sentit amb les modificacions instades en el ple de l'Ajuntament.
I si no tinc mal entès, Joan, recordaran que aquesta qüestió del Cortijo, inicialment, perquè això també ja ve de molts anys enrere, tants anys enrere com del Pla General de finals dels 50, del primer pla general que va tenir Sitges.
Correcte, els drets que tenia en el seu dia la propietat de la constructora.
D'acord, i si vostès veuen el Cortijo que dius, mira, hi ha aquells blocs, no? Doncs la propietat, fent cas a dret a llei, el que marcava aquell pla general i els drets adquirits, en podria fer un altre. Aleshores, el que s'ha intentat al llarg de tots aquests anys i amb una multitud de diàlegs amb la propietat és, diguem-ne, reconduir aquesta situació i que no es faci un altre bloc d'aquestes dimensions, sinó que es pugui fer un bloc de pisos proper a la carretera, però que aleshores es puguin aprofitar espais disponibles que formarien part també de tot aquest conjunt que es considerava diguem-ne, en el seu moment per part de la propietat com vulnerat per l'Ajuntament.
I fins i tot que hi hagi el que antigament es coneixia com l'aprofitament mig, és a dir, que la cessió d'espais privats per l'ús públic.
I que es puguin fer vivenda pública.
Tot plegat donant compliment a una sentència ja ferma, de que a més és una qüestió com les altres, que han anat cavalcant legislatures, i per tant doncs, s'han trobat els governs de divers color polític sobre la taula sense la possibilitat de fer gaire cosa. Sembla que la cosa, en el cas concret del Cortijo, es tanca d'aquesta manera, amb aquest habitatge, amb uns espais privats, uns espais públics, mm-hmm. uns habitatges protegits de caràcter privat i uns altres públics. Per tant, una miqueta tot. Evidentment, ningú queda del tot satisfet, però és el que insta al compliment d'aquesta sentència.
Diríem una negociació en el sentit més ampli del terme.
Sí, també hi ha hagut negociació en la qüestió del Morabito i Ratpenat sobre els drets que en el seu dia apel·lava i que una sentència li va reconèixer a l'empresa promotora en el seu dia de les construccions a Marquès de Comillas, en aquest carrer de la zona de les botigues.
Perquè tots vostès ens entenguin, sembla que Pla General de l'any 90, que va permetre fer unes determinades edificacions dins un marc legal absolutament controlat. Pla General del 2006. Aquest Pla General del 2006, diguem-ne que va acabar considerant aquelles edificacions com volums disconformes, o sigui que ja no entraven dins aquella legalitat que sí considerava el Pla General del 90, o sigui que són unes construccions que es van fer legalment, però que després el Pla General va considerar il·legals. I, per tant, la propietat va obrir aquí, bé, el que vostès es poden suposar,
un procediment judicial que al final li ha acabat donant la raó i ha obligat a l'Ajuntament doncs, a fer una miqueta de mans i mànigues a l'hora de permetre aquesta construcció a desgrat dels veïns que reclamaven la protecció d'aquesta zona que bona part encara és zona arbrada.
I aquí va haver un intens debat que ja havia existit en el primer cop que es va posar això sobre la taula entre Carme Gasulla i Eduard Herrado per entendre que aquestes mans i mànigues que ha fet l'Ajuntament, Carme Gasulla diu obertament que el regidor s'ha posat a disposició de Metro Bacesa,
que és la promotora
i ha fet al cap i a la fi que l'empresa li interessat que fes.
Aquest era el segon i la tercera qüestió, la qüestió relativa a la modificació del PON al pla de l'Escola Pia. Aquí també hi va haver un debat intens entre govern i oposició. Per una banda, doncs, diversos membres de l'oposició, com Carme Gasulla, com Mònica Gallardo, van criticar el fet de que s'hagi perdut l'oportunitat de fer la permuta, la famosa permuta, per uns terrenys situats a la zona de la Plana, uh-huh. i que hagués permès doncs, construir una nova Escola Pia, diguem, de vell nou a la Plana, i a canvi doncs, que aquest edifici quedés en propietat de l'Ajuntament per poder fer oficines municipals, però Eduard Herrado va contestar que doncs, ja va quedar clar en el seu dia que la Constitució en Fundació havia impedit per part de la Generalitat donar el permís a fer aquesta permuta i que, per tant, l'única solució que quedava era la de fer una remodelació de l'edifici actual de l'Escola Pia.
De fet, tant Gasulla com Gallardo van incidir en dos aspectes diferents. Gasulla creu que l'Ajuntament li ha fet un trajo a mida a l'Escola Pia, permetent la reforma amb les modificacions de planejament que s'estipulen, mentre Terrado diu que si això no s'hagués fet d'aquesta manera, a la part del carrer Sant Isidre haguessin pogut fer pisos, literalment, com en tota la resta del carrer, i ara no serà possible, i pel que fa referència, com deia en Joan, al cas de Mònica Gallardo, que va incidir en el fet que s'havia perdut l'oportunitat que hagués suposat el trasllat de l'Escola Pia en un altre indret i aquesta permuta que hagués permès que l'actual edifici de l'Escola Pia s'hagués pogut convertir en un edifici municipal o per usos del municipi. Un debat, com els dèiem, que ja havíem escoltat en anteriors ocasions, sigui com sigui, l'Escola Pia no es trasllada. Hi havia un projecte del qual se'n va parlar aquí, que era un projecte molt bonic, tot això és igual, ja està. El projecte de reforma de l'Escola Pia, el darrer que es va presentar, és el que tirarà endavant per, precisament, gràcies a aquestes modificacions de planejament.
I després d'aquests punts d'urbanisme, n'hi havia un parell més, encara més espessos, però que no van generar tant de debat, un sobre la regulació d'ús hoteler i de formes de propietat admeses al Decret de Turisme de Catalunya, o sigui, qüestions que ja el títol ja exposa complexitat. També es va aprovar la constitució d'una comissió tècnica d'estudi per elaborar el text de l'ordenança reguladora de la publicitat al municipi de Sitges, com és un tràmit inicial, es va aprovar per unanimitat, i arribem a l'apartat de les mocions. La moció que proposava el grup municipal socialista, instància de la Joventut Socialista de Catalunya, de l'Alt Penedès i el Garraf, per la creació d'un servei directe d'autobús entre el Garraf i el campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquí tothom hi va estar d'acord, la necessitat que hi ha que els alumnes del Garraf i de l'Alt Penedès doncs, tinguin un servei més o menys estable i directe per poder accedir a la Universitat Autònoma de Barcelona, entre altres coses perquè la manera més ràpida i més còmoda actualment és anar amb cotxe, perquè trigues la meitat de temps, literal, anant en cotxe que anant en transport públic. El transport públic ara, per anar a l'Autònoma, com a la meva època, era anar amb tren
fins a
Plaça Catalunya, de fet, fins a Plaça Catalunya i allà, o fins a Montaner, perdó, Provença,
i agafar
ferrocarrils fins a Bellaterra. Clar. També l'opció que comentes de Cerdanyola també existeix. És a dir, que pots anar amb...
Però no sé si era més ràpida, tampoc.
Depèn de quina banda de la Universitat Autònoma, és molt gran.
D'acord.
I depèn de la banda de la UAP que anessis, et sortia més a compte anar amb ferrocarrils o et sortia més a compte anar amb Renfe.
D'acord.
Perquè aleshores ja, a la meva època, això no sé ara si encara està igual, però hi havia uns autobusos llançadora que anaven des de l'estació...
De l'estació de Cerdanyola.
De Cerdanyola Universitat fins allà. Ara, si algú està anant...
Ja ho veu el que esteu dient, no sé què tal. Bé, el cas és que si... diguem-ne, els planetes s'alineen i podria haver, no, el futur, sí, aquest servei.
El principal problema és que, com tota la circulació ferroviària està centralitzada a anar a Barcelona, doncs per anar...
Tot allò que marxa de Barcelona...
La hipotenusa que ens portaria directament cap a...
No es contempla.
No existeix, i per tant, si no està en tren, doncs la hipotenusa aquesta l'hauràs de fer amb...
És tan difícil anar a l'Autònoma com anar a Vilafranca.
Sí, perquè has de fer els dos catets, d'aquí a Barcelona i de Barcelona a Bellaterra.
El cas és que la demanda va ser aprovada per unanimitat, però també s'exposaren totes aquelles complicacions del transport públic, de la gestió del transport públic a la nostra comarca. Una moció, com els deien, que presentava el grup municipal socialista a instància de la Joventut Socialista de Catalunya.
Reprenem en el punt de les mocions dels grups polítics municipals. El punt número 12 de l'ordre del dia, que és la moció proposada pel grup municipal socialista a instància de la Joventut Socialista de Catalunya, a l'Alt Penedès i el Garraf, per a la creació d'un servei directe d'autobús entre el Garraf i el campus Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per parlar d'aquest punt, el regidor Lluís Miguel García. Endavant.
Gràcies, alcaldessa. Bé, bona tarda. Primer de tot, vull agrair la presència de representants de la Joventut de la Socialista de l'Alt Penedès i el Garraf, que han fet arribar aquesta proposta al nostre grup municipal per traslladar-la al ple. I també s'alegrem molt de que el jovent aposti per el transport públic i faci extensiu als grups municipals les seves demandes i les seves preocupacions en aquest sentit. Passaré a llegir directament els punts de l'acord, i senyor secretari, hem enviat avui unes esmenes, n'hi ha dos afegits que han proposat el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya i de Comuns Verds de Sitges, que serà, ara llegiré els punts, seran el punt 5è i 6è, i l'actual punt 5è passarà a ser el 7è. Primer punt és instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a actualitzar la proposta de nova connectivitat entre Vilanova i la Geltrú i Bellaterra i afegir-ne la resta de municipis de la comarca. Segon, iniciar a través de l'Autoritat del Transport Metropolità la creació d'aquestes noves connectivitats entre la comarca del Garraf i el campus Bellaterra de la UAB mitjançant línies directes o semidirectes d'autobús interurbà amb freqüències de pas ajustades als principals horaris lectius d'aquests campus universitaris per la seva entrada en funcionament a l'inici del curs 2023-24. Tercer, instar l'autoritat del transport metropolità a incloure aquests serveis al sistema tarifari integrat, sent vàlids els abonaments existents, com la T-Casual, T-Usual, T-Jove, etc. Quart, instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de l'Estat de Catalunya a treballar per la millora de la connectivitat entre els municipis de la comarca del Garraf per facilitar i compatibilitzar l'accés a les noves connexions amb el campus Bellaterra. Cinquè, que és un punt a afegir a proposta d'Esquerra Republicana de Catalunya, instar el govern de l'Estat espanyol a treballar per la línia orbital que connecti Vilanova amb Vilafranca, Martorell i la UAB. Paral·lelament, en el Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030, crear un hub a Sant Vicenç de Calders que permeti millorar la connectivitat en Tarragona i entre Vilanova i Vilafranca de forma més àgil, directa i ràpida. Sixè, que és la proposta que ha fet el grup de Comuns Verds de Sitges, instar el Consell Comarcal del Garraf com a màxim òrgan administratiu de la comarca a impulsar i dur a terme les gestions necessàries per a fer possible les demandes proposades. I el punt setè i últim, instar l'Ajuntament a impulsar noves campanyes informatives per fomentar l'ús del transport públic, també als espaçaments interurbans i en les seves diferents modalitats. Gràcies.
Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyora Lores, endavant.
Apoyaremos esta moción para la creación de un servicio directo de autobús entre el Garraf, el campus de Bellaterra, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Hay muchos estudiantes y trabajadores y trabajadoras que viajan cada día y tienen que realizar varios transbordos, lo cual convierte un trayecto que en coche sería de 45 minutos, puede llegar a durar hasta casi 3 horas. En Valencia-Sitges apostamos por una movilidad más sostenible, fomentando el uso de medios de transporte menos dañinos para el medio ambiente. Por esta razón, también queremos poner nuestro grano de arena para que pueda ir a la universidad en transporte público y en menos tiempo. Queremos la nueva conectividad entre Vilanova y la Geltrú y el resto de los municipios de nuestra comarca del Garraf y el campus de Bellaterra, mediante líneas urbanas directas o semidirectas. Y también las tarifas integradas, como la T-Casual, la T-Joven, etc. Apoyamos esta moción. Gracias.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Endavant.
Sí, moltes gràcies. Evidentment, el nostre vot serà afirmatiu. De fet, vam arribar una proposta d'esmena al PSC de Sitges, al grup socialista de Sitges, que han acceptat, i que, sobretot perquè creiem que aquesta demanda, que és històrica en el Garraf, com també en d'altres municipis, necessita doncs, una gestió directa d'algú que s'encarregui de tirar-ho endavant. No? I per això nosaltres hem proposat que sigui el Consell Comarcal qui faci, com a òrgan administratiu més representatiu de la vegueria, doncs aquesta gestió. Una demanda que, llegint documentació de fa molts anys, coincideix plenament amb les demandes que fan les joventuts socialistes. No? Aquesta manca o aquesta deficient connexió i aquesta manca de transport públic entre el Garraf i gairebé diria que tot arreu, però en aquest cas afecta molt especialment amb els estudiants que s'han de desplaçar a l'Autònoma de Barcelona, que està ubicada més en un índex que complica i molt la connectivitat, perquè al final no estem parlant només de transport, estem parlant de connectivitat i estem parlant de que tenim un greu problema en el nostre país en relació a la connectivitat i que afecta molt especialment a la nostra vegueria, no? I s'estan fent trajectes en cotxe perquè es triga la meitat de temps que trajectes en transport públic. I a més, la percepció que hi ha del transport públic amb molts estudiants és que alguna cosa pot passar si has de fer alguna cosa important, com un examen, com una prova, etc. Per tant, si ho fem-ho bé i que tant de bo que sigui una realitat, perquè és una demanda que fa, jo diria que dècades, possiblement des que existeix l'Autònoma de Barcelona, doncs s'hauria d'haver solucionat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Gallardo, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Bé, doncs, en dues parts diferents, des de Junts per Sitges donarem suport a aquesta moció presentada pel PSC i agraïm també en aquest cas que siguin les joventuts socialistes en aquest cas les que impulsin una demanda concisa, directa en l'àmbit del transport, perquè els que tenim uns anys més i tots els que tenim amics, companys que han anat a estudiar l'Autònoma, doncs recorden, per exemple, que hi ha hagut moltes persones en aquest poble, sense anar més lluny i les trobaríem molt fàcils si féssim una petita enquesta, que van haver d'anar en el seu dia a viure a Barcelona o a viure molt a prop de Bellaterra perquè el transport entre Sitges i Bellaterra era una cosa que feia perdre doncs, moltíssim temps i que per tant no era practicable. No? Per tant, entenem que aquesta és una demanda més que coherent i ara, en tant que aquesta transacció que feien des dels Comuns Verds, no? Que sigui el Consell Comarcal qui d'alguna manera coordini o lideri aquesta demanda, em permeto doncs, parlar en nom del Consell Comarcal com a presidenta de la institució i dir-los que malauradament el tema del transport i de la mobilitat a la nostra comarca és un tema que està recurrentment damunt la taula. Els hi avanço una acció concreta referent a la moció que nosaltres avui sembla no, que previsiblement aprovarem aquí. Hi ha una eina de les que n'hem parlat moltes vegades que és el Pacte Comarcal per l'Ocupació on hi són representats els representants institucionals, els consellers, conselleres, els alcaldes, no per l'ocupació, els alcaldes, alcaldesses, els agents socials, els agents econòmics, i el que fem és intentar consensuar les mesures perquè millorin les condicions de vida de la nostra comarca i fixeu-vos, sempre, sempre, sempre anem a parar al mateix lloc, sempre, sempre, sempre anem a parar al tema de la mobilitat. Si parlem de millores per trobar solucions a polígons que han de tornar a funcionar a la capital de comarca, a Vilanova, trobem el hàndicap de la mobilitat. Si parlem de trobar treballadors en un sector tan crític com el sanitari, a l'Hospital de Sant Camil, sempre anem a parar el desavantatge que tenim amb el tema de mobilitat. I quan parlem molt insistentment del tema de la formació, ja no només marxant de la comarca cap a Bellaterra o cap a qualsevol altre lloc, que pot ser també Tarragona, fins i tot quan parlem dels graus formatius mitjans o superiors o de qualsevol tipus de formació que es pugui fer a la comarca, ens trobem sempre en què moltes vegades els alumnes i les alumnes no assisteixen a aquestes formacions i a Sitges també en podrien tenir un exemple amb l'Institut Benaprés, amb l'àmbit de l'hostaleria, perquè la mobilitat no els permet d'una forma raonable arribar en un temps raonable a aquests centres. No? Per tant, traslladar-vos que som conscients que, aquesta és una assignatura permanent en la que hem de treballar, que crec que és un dels exemples més reveladors de que aquí hem de traspassar colors polítics i que aquí al territori, mani qui mani en cadascun dels ajuntaments, juntament amb els agents econòmics i socials, hem de fer tot el que estigui a les nostres mans per poder donar resposta ràpida a aquesta demanda concreta i totes les de mobilitat i esperem que sigui en un període molt breu.
Moltes gràcies.
Senyor, hi havia alguna paraula més? No. Senyor García.
Sí, dues coses. Agrair als grups municipals que donen suport a la moció. Tornar a agrair també a la Joventut Socialista de l'Alpineda i el Garraf aquest pas tan important que han donat i agafant les paraules de la presidenta del Consell Comarcal i com a vicepresident del Consell Comarcal el dimarts que ve, el dimarts dia 30, tenim taula del Pacte per l'Ocupació i el que sí que podem fer és traslladar aquesta proposta al Pacte per l'Ocupació per entre tots els estaments, tant públics com privats, ja traçar una línia que doni satisfacció a aquesta demanda tan històrica que potser ja va sent hora de que sigui una realitat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Doncs si no hi ha més paraules, passem a la votació. Recordem que és la moció proposada pel grup municipal socialista a instància de la Joventut Socialista de Catalunya a l'Alt Penedès i el Garraf per a la creació d'un servei directe d'autobús entre el Garraf i el campus Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona. Vots a favor?
Aprovada per unanimitat.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
En aquests 3 minuts que ens queden, 4 coses. Les tarifes dels taxis que es van aprovar ahir, aquest increment del 5,7% que proposa la Comissió de Preus de Catalunya, es van aprovar. Baixada de bandera, 3,60 € el quilòmetre, 1,50 € i l'hora d'espera, 21,70 € amb el rerefons del debat, que hi haurà una reunió properament per veure com es pot resoldre el tema de la manca de taxis en moments puntuals de l'any i que s'ha mostrat molt evident l'any 2022. El ple que també va parlar dels informes definitius de controls financers i, Joan, sembla que hi ha una desviació d'obres en l'escola Agnès, però hi ha factures no justificades.
Sí, correcte. Ens va cridar l'atenció perquè, de fet, ho van treure els grups de l'oposició que en aquesta relació que es donava compte, no es votava en aquest cas, perquè són les dacions de compte de les parts de control del ple, doncs es feia públic aquestes desviacions. Veurem, doncs,
quin recorregut té això.
Recordin que l'obra de la d'aquesta escola, doncs la va pagar l'Ajuntament.
La meitat i la meitat la Generalitat. A veure què li toca a cadascú. I per acabar, els preus de la piscina municipal, que també han pujat. Han pujat un 10,70% aproximadament, que és l'IPC que per contracte és el que comptabilitza l'empresa gestora de la piscina, perquè per contracte es comptabilitza l'IPC del juliol i no del desembre. I com que l'any 2022 l'IPC del juliol era del 10 i pico i el del desembre era del 5,7, doncs aquest 10 i pico s'aplicarà aquest any, però d'una manera progressiva. El regidor Jaume Monasterio va dir ja que m'haig d'empassar aquest gripau, almenys que ho puguem dividir entre dos semestres, el primer semestre i el segon.
De tota manera, això té una lectura, entenem que perversa també després, perquè aquest descens de l'IPC entre el juliol i el desembre, probablement, si es mantenen les previsions, al juliol hi haurà un IPC negatiu,
sí,
intrajuliol.
No.
I el que no sé si amb el contracte aquest IPC negatiu entre juliol sortirà negatiu també.
Rafael Font va dir que es hagués pogut negociar d'una altra manera, atès que també en l'empresa, diguem-ne, no va tocar els preus durant l'època de la pandèmia, doncs a veure què s'hagués pogut fer. Perquè vostè se'l serveixi, perquè es va posar el preu d'una piscina a la part alta de Barcelona, arribes la quota és de 51,16 € al mes. Aquí serà de 55,34 €. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
A tots vostès, fins demà a les 9. El ple ho tenen ja d'aquí uns minuts al nostre web. Adéu-siau, bon dijous.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.